Aquesta cançó es diu For a Friend, l'hem volgut recordar ara mateix perquè volem saber si a la nostra comarca hi ha molts armaris. I no estem parlant precisament d'un anunci d'IKEA, sinó que estem parlant precisament de quina és la situació en aquest moment del col·lectiu LGTBI. Per això tenim dos convidats avui aquí a l'estudi de Ràdio Olot per parlar-ne a l'antena dels 5 minuts més.
D'una banda tenim la Tina Ruiz, ella és referent del Servei d'Atenció Integral en la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere, conegut com a SAI, però l'expliquem. Tina, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
També tenim en Joel Soler, ella és representant de l'associació Alliberem-nos. Joel, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Volem parlar una miqueta, doncs, del col·lectiu LGTBI, de les activitats i iniciatives que es duen a terme a la nostra comarca i d'aquesta associació Alliberem-nos. Anirem fent una mica entre tots. Comencem una mica, Tina, pel Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere que tenim a casa nostra. Quan es crea?
Doncs el SAI, el Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere, es va crear a finals del febrer de l'any passat, del 2017. És a dir, que fa una miqueta més d'un any que està en actiu, i va ser com a resultat d'aquell itinerari que es va fer conjuntament amb Cultura, que es deia Identitats Impossibles, i que el que preteníem era reflexionar sobre aquests temes, la diversitat sexual i de gènere a la comarca.
Fins aleshores no hi havia res aquí, no, Tina? En altres llocs igual sí que hi havia altres serveis, però aquí encara no teníem res semblant.
No, a Olot i a la Garrotxa no teníem cap mena de servei. Sí que és cert que des de diferents moviments socials, el moviment feminista, sí s'havien fet algunes actuacions respecte a temes de dissidències sexuals, però a nivell de l'administració i com a servei, pròpiament, no n'hi havia cap, no?
Clar, aleshores, fins llavors, les persones que tenien qualsevol inquietud, consulta, demanda, què havien de fer?
Doncs el que feien moltes vegades era adreçar-se directament a entitats vinculades al col·lectiu LGTB, moltes centralitzades a Barcelona, però també a la Catalunya Central, que és Tal com Som, o a la Comissió 28 de Juny, que hi ha a Girona. I com a servei de l'administració, doncs no n'hi havia cap. El que ha derivat d'aquesta llei 11/2014 pels drets de les persones LGTB i per erradicar la LGTBI-fòbia és que s'ha creat aquest servei que l'impulsa la Generalitat, que sí que tenim aquests serveis territorials tant a Barcelona com a Girona, a Lleida, a Tarragona, però que mica en mica s'ha anat desplegant a tots els municipis i s'està intentant de tota Catalunya.
Clar, suposo que si hi ha vegades per algú fer una consulta, una demanda, pot ser més o menys complex o hi ha un cost en algun moment determinat, si a més ha de marxar no sé on, gaire lluny, etc. Suposo que moltes vegades es devia optar per és igual, ho deixo estar o no faig res o no ho demano, no?
Segurament sigui així, exacte, perquè si ja sabem que hi ha molts serveis que estan centralitzats, doncs és molt difícil, no? O sigui, aquesta realitat ja és prou complexa de per si, com perquè, a més, haver-te de traslladar, haver d'anar a Barcelona o a altres ciutats, doncs, evidentment, pot fer que les persones ho deixin estar i pensin que no n'hi ha per tant i en aquest cas, doncs, que no es faci aquesta atenció.
Clar, i el que deia la Tina és que llavors molta gent el que fa és anar a les associacions o col·lectius que coneixen, i en aquest cas aquí, Joel, tenim l'Alliberem-nos. Explica'm una mica com va sorgir la idea.
Sí, mira, l'associació sense ànim de lucre Alliberem-nos va sorgir gràcies a la creació del SAI, de conèixer la Tina.
Ben lligat, doncs.
Ben lligat, completament lligat, perquè, a veure, jo estava a Barcelona realment en una situació... Jo em medicava per ser gai, o sigui, havia patit discriminació als instituts i doncs tenia una depressió i per tant jo vaig acudir a psicòlegs especialitzats a Barcelona i quan vaig sentir la notícia doncs, que a Olot es creava el SAI, era una llum, una esperança, no?, per tot el col·lectiu que està patint part del col·lectiu a la Garrotxa, això s'ha d'afirmar i s'ha de dir. I a partir d'aquí, doncs, el conèixer la Tina, el SAI, no?, aquest compromís de la ciutat d'Olot per les persones LGTB, em va fer pensar doncs, que podríem ajuntar-nos, tal com es fa a altres ciutats, no?, Barcelona, prendre referents com associacions de Barcelona i crear aquí una associació pròpia de la Garrotxa per tal de doncs, donar suport a les persones LGTB, perquè creiem que hi ha d'haver suport tant per part de l'administració com per part de la societat civil.
Ara comentant en Joel, no és molt gran, és a dir, podem parlar de que gran d'edat, em refereixo. Tu ara, Joel, explicaves, jo vaig patir discriminació, m'havia de medicar, encara hi ha molta gent avui en dia, nanos joves, molt joves que també ho estan patint. Pot donar la sensació a vegades, perquè bé, a nivell de l'estat espanyol doncs, es va legalitzar fa un temps el matrimoni gay, perquè se'n parla més, perquè etc. Pot donar una mena de falsa sensació que tot està ja molt superat, no? I entenc que realment això no és així, no? Joel, Tina...
Sí, a veure, jo crec que La idea d'igualtat està molt, ja molt establerta, no?, dintre de què és la normativitat, no? Tothom creu que ha de ser igualitari, no?, i no discriminar, però segueix havent desconeixement, molta ignorància i discriminació encara al col·lectiu LGBTI, sobretot arrel del desconeixement, realment. El dia que tothom sàpigui què vol dir cada sigla LGBTI, que entengui què és l'homosexualitat, el transgènere i tot el que envolta la dissidència sexual, jo crec que aquesta discriminació desapareixerà, perquè sobretot es basa en la ignorància. Estem perpetuant aquesta ignorància i això el que comporta, doncs, és que hi hagi un col·lectiu que estigui patint molt.
Jo deia al principi, a la presentació, aprofitant la cançó que escoltàvem, no? Encara hi ha molts armaris per obrir?
Tina? Sí, sens dubte, encara hi ha molts armaris per obrir. És el que diem, vull dir que és fonamental que tinguem a la ciutat i a la comarca aquest servei, però és difícil que una persona també s'hi adreci. És a dir, estem atenent a persones, però també estem atenent moltes consultes de professionals, de gestions, recollir incidències, però sortir de l'armari, perquè a més en una ciutat petita, en una comarca com la Garrotxa, quan tu fas una sortida de l'armari no només surts tu, sinó que surt el teu entorn, surt la teva família, això no és fàcil, perquè podem sentir-nos en un entorn hostil i el que fem les persones és intentar cuidar-nos, no? I defensar-nos d'alguna manera, i per tant vivim moltes vegades aquesta realitat des de l'anonimat o des d'una postura molt més privada, no?
En Joel ara parlava de que en el seu moment va tenir problemes a l'institut. Ara mateix encara hi ha nanos que es troben, i noies que es troben en aquesta situació, tot i que sembla que fins i tot tenir un amic gay o una amiga lesbiana fins i tot dona la sensació de que queda bé, de que està de moda, no?
Estic convençut, absolutament convençut, que segueix havent problemes als instituts, i això em fonamento en que des de l'associació ens hem comunicat amb diversos centres, tant educatius com esportius, etc. I segueix, o sigui, el tracte que rebem, que és la ignorància, dona de manifest que no, dona de manifest que ignoren el col·lectiu LGBT. I per tant, al ignorar-lo és que no el tenen en consideració, i al no tenir-lo en consideració és que la discriminació i els prejudicis segueixen. O sigui, no hi ha hagut un canvi des que jo vaig ser a l'institut. I per tant, al no haver hagut aquest canvi en la societat, segur que segueix havent discriminació. I als carrers seguim sentint els insults de maricón i de bollera i de desviats, no? I això encara hi és.
Sí, clar, el que deies, Neus, no? Tenim tot un emparament legislatiu, no? Un marc normatiu, és a dir, això és fonamental, però no només amb les lleis es resolen les qüestions, no?
Cert.
Jo tinc la sensació que a nivell discursiu, a nivell de parlar-ho, no? Poder se'n parla d'una manera més oberta, poder sí que hi ha cert reconeixement, però sí que és cert que, com diu en Joel, no? Seguim anant a les aules i segueix havent, doncs exacte, no? Aquests insults que sembla que poder no n'hi ha per tant, però si els analitzem, com que sabem que les paraules importen, no?, i que tenen, doncs, tot un pes i tot un contingut, que tu insultis amb una persona dient-li això, té un sentit, té un rerefons, té una manera de desacreditar, té un qüestionat què vol dir ser home i com has de ser per ser un home, no?, que és el que, bueno, com ens hem construït i socialment hem après que vol dir ser home i com has de ser, o ser dona i com has de ser, com has d'estimar, no? Llavors sí que hi ha una sèrie de qüestions que estan molt relacionades amb que això és la norma social i per tant s'entén com a lo normal, i que tot allò que surt d'aquesta norma, doncs, és susceptible de patir malestar, discriminacions, i estar en una posició de marge o d'exclusió.
Sí, totes aquestes qüestions s'haurien de tractar als instituts, i és per això que a l'Associació Llibre-nos ens marquem com a objectiu l'any que ve fer una demanda a la Generalitat de Catalunya perquè canviï el decret d'educació i inclogui el currículum acadèmic tota aquesta formació. I quan parlaves de discriminació, no, dels insults, és que no només patim això, o sigui, hi ha la violència institucional, simbòlica, va molt més enllà. O sigui, tu quan ets un adolescent i estàs a l'institut, l'únic, almenys parlo des de la meva pròpia experiència, l'únic moment, dos moments vaig sentir, positivament no vaig sentir mai, el que és com homosexual, no? Perquè és el que jo soc, no? No vaig sentir mai res positiu, al contrari, negatiu. O sigui, l'únic que vaig escoltar per part d'un professor seria el referent de García Lorca, no?, que va ser assassinat per ser homosexual. Quines ganes tinc jo de ser homosexual? Cap. I després, bullying amics, companys meus, perquè els identificaven com homosexuals, i, bueno, podria seguir la llista, no? Això, com t'ajuda a tu a identificar-te com a homosexual? O sigui, tu l'únic que vols és no ser-ho.
Clar. Mm-hmm. Genera el que una, a més a més, acabi, exacte, i una acabi desitjant anar contra natura pròpia, no? Mm. I llavors el problema arriba amb el que dèiem, quan una, a més a més, ja no se sent bé amb ell mateix, voldria fugir d'algú que és d'aquesta manera, acabem, doncs, havent d'anar a psicòlegs, a medicació, etc, quan no hauria de fer
sí,
falta.
I això s'ha d'atendre en el moment adequat, perquè és que aquí a la Garrotxa tenim molts casos ja de pressió, no? I després passem per intents de suïcidi, i, bueno, no coneixem encara ningú que s'hagi suïcidat, però aquí a la Garrotxa, a altres llocs sí. Uh-huh. És greu. I llavors, vull explicar, doncs, que des de part de la nostra associació, que si algú està patint, que s'adreci al SAI, a la Tina.
I si és referent. Però si és difícil com a servei, perquè hi ha, no sé, com aquesta dificultat per entendre que és un espai de l'administració i a aquesta persona se li fa més fàcil adreçar-se a l'entitat, doncs per això hi som, no? Per això hi som jo com a referent d'aquest servei i com a part de l'administració. Aquest servei està al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, però és una atenció totalment confidencial, anònima i professional. Es pot fer una atenció per correu electrònic, per telèfon, o si no ens podem trobar personalment, però si no, també sabem que hi ha aquest servei, sí, sí. Més enllà del servei ja alliberem-nos.
Sí, vull dir, però, que coneixem aquest servei, o sigui, el col·lectiu LGTB, l'associació, tots els membres, coneixem el servei, coneixem la Tina, té tota la nostra confiança, és a dir, si jo m'hagués trobat en aquest servei quan era adolescent, ostres, m'hauria ajudat molt.
Perquè el problema, quin és? Que no s'aborda el tema, per exemple, als instituts, no hi ha eines per tal d'abordar-lo, els professors no saben exactament com fer-ho, perquè aquest no és un tema tan nou, és a dir, això és d'aquelles coses
Això ha sigut sempre. Sempre és sempre. Vull dir, hi ha altres espècies que també tenen casos d'homosexualitat. Per tant, això ja ve de la nostra espècie, ja ve de la nostra genètica i està en la naturalesa. Per tant, sempre hi ha sigut. Vale. Llavors, ara, en resposta als instituts, per què no es tracta, per què hi ha aquests problemes, no? Sí, és una falta de formació.
Sí, cal formació i, de fet, això ja nosaltres ho estem demanant a la Generalitat i que la Generalitat en la seva tenen una comissió interdepartamental que estigui fent també incidència al Departament d'Ensenyament perquè baixi a nivell curricular tant la formació a professionals de l'educació, a mestres i professorat, però també pot anar més enllà d'això, és a dir, evidentment no està el currículum integrat, però més enllà d'això també és difícil que es tracti les tutories, que es tracti els serveis. El que està passant és que, per una part, potser jo no em sento amb la capacitat de poder-ne parlar, o potser també m'interpel·la a mi, perquè quan parlem de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, no només estem parlant del col·lectiu de les persones LGTBI, estem parlant de que totes les persones ens hem socialitzat amb un gènere i amb una manera d'estimar, i això també ens interpel·la a nosaltres més enllà del col·lectiu LGTB. Llavors, jo crec que aquí aquest és un dels temes, no? Que costa i que... Llavors, per això també deia el servei, vull dir, perquè tenim materials, perquè tenim recursos, però que podem adreçar-nos als centres educatius a fer formacions als claustres, estem fent dinàmiques als instituts, on també surt tot això que està explicant en Joel, és a dir, veiem que a dia d'avui segueixen aquestes actituds totalment LGTBI-fòbiques i masclistes, que a més va molt lligat al tema del masclisme amb el tema de la diversitat sexual, i això està passant. Llavors, tenim els serveis i tenim els recursos per poder treballar-ho als instituts. Estem abordant-ho i sembla ser que es va obrint. Jo entenc que també a vegades tenim una necessitat imperiosa de que això es treballi ja, i sabem que també requereix a vegades certs temps, no? Perquè la gent pugui anar, no sentir això com una amenaça, sinó com que si tenim una situació d'aquestes puguem abordar-la i puguem atendre-la i puguem parlar-ne, no? És a dir, no cal que tanquem els ulls o fem que no passa res, sinó atendre aquella situació. I també tant... Això, no? No sé també fins a quin punt el mateix professorat que pugui ser de membre del col·lectiu LGTB sent que el seu centre educatiu és un espai segur i amable com perquè pugui sortir de l'armari i perquè pugui visibilitzar i expressar d'una manera oberta i normalitzada la seva situació i la seva realitat, no?
Parlem ara a nivell familiar perquè... De fet, abans ho comentava, no? És a dir, ara fins i tot sembla que sigui una moda, no? De vegades un té aquesta sensació, no? De com que les sèries de televisió entre sempre ha pintat les colles, com que sempre hi ha algú que és de tendència homosexual. En el cas familiar, encara moltes famílies es troben amb aquella situació de que sí, sí, jo ho accepto tot mentre no passi a casa meva?
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. És a dir, exacte, hi ha aquest relat, aquest discurs, aquest dir jo sóc una persona oberta i accepto totalment, això és una realitat, i sí, però és veritat que hi ha dificultats perquè la família, els membres d'una família puguin assumir i puguin, bueno, reconèixer i acceptar aquesta realitat. Llavors, també hi ha persones que s'han adreçat al servei per dir jo sóc gai o lesbiana, de quina manera puc treballar amb la meva família, dir-ho als meus pares, a la meva mare o a les meves filles si les tinc. Llavors, és això, és que no és fàcil, no? I no és fàcil tant per la persona que ho viu a la pròpia pell com pels familiars, que també tenen una expectativa respecte a aquell fill o aquella filla que s'han esperat tota la vida que fos heterosexual, en aquest cas, o més enllà del fet de l'orientació sexual, que esperen que tinguin un fill que sigui, no sé, que tingui uns trets més masculins, no? Més allò que s'espera d'un noi, o que tingui una filla que sigui més femenina, i resulta que tenen una filla com supermasculina, no? Vull dir que més enllà de l'orientació, també totes aquestes expressions de gènere o aquestes identitats de gènere no normatives que costa de, bueno, que la família o l'entorn proper sent que no sap massa com gestionar perquè trenca la norma i, per tant, és susceptible de que se'l censuri, no?
Sí.
Clar, és que parlàveu de, i dèiem, no?, el tema dels instituts com un lloc, que passa que jo ja ho rebaixaria a l'escola directament des de petits, perquè,
sí,
clar, després hi ha també tot l'entorn, no?, és el que diem, al centre, però després, clar, hi ha tots els pares, que són els primers, no?, perquè tu pots treballar molt, però si després, quan se surt a casa, es reprodueixen certs discursos, a l'hora de que les criatures es relacionin, facin, jutgin, prejutgin, etc, també porten tot el que hi ha des de casa, no? Llavors, aquesta pedagogia més real, hi ha molta feina, perquè encara hi ha molt estereotip marcat d'un cantó i de l'altre, el rosa, el blau, això ho veiem contínuament, tipus de joguines, pràctiques o coses més... poden ser tontes, com que una nena de 2 anys a casa demani vull pintar-me les ungles, la mare li pintarà, però i si ho demana el nen? Vull pintar-me les ungles, no? Això a vegades no s'ho pensa fins que s'hi troba i llavors se'n dona compte, si s'observa una mica, ui, ara haguéssim tret un estereotip i haguéssim dit, no, tu no. No, per què no, no, si estan jugant? Hi ha moltes petites coses d'aquestes que fa falta molta feina per anar trencant, no? No sé, en el vostre cas, Joel, si a l'associació us han vingut gaires persones, esteu contents, falta, costa que la gent vingui a demanar-vos, dèiem, la part del servei, no? Però com a entitat és més fàcil que la gent s'acosti?
Costa molt que la gent s'acosti, encara sent un col·lectiu on són persones LGBT. Vull dir, costa molt. S'acosta la gent que ja ho té acceptat, això sí, però la gent que nosaltres volem realment ajudar, és que has de vèncer aquesta por, no?
Uh-huh.
I costa molt vèncer la por aquesta. Per tant, sí que en alguns casos hem ajudat a persones, això ho podem dir, però, bueno, hem de seguir. Sí, sí.
A mi també em sembla molt interessant el que feu com a entitat, que és aquests espais de trobada, no?
Sí, sí.
Ens trobeu mensualment.
Ens trobem cada primer diumenge de mes a les 6 de la tarda al bar La Fusta i allà, doncs, ens coneixem entre nosaltres.
Uh-huh.
I, bueno, a part de conèixer-nos, també parlem de com està el col·lectiu, quins són els reptes del moviment LGBT, quines activitats volem fer com a associació, com a col·lectiu. Aquest 7 de juliol farem el festival Rebentem els armaris, a la primera edició, que és el Festival de l'Orgull LGBT Rural, que serà a la plaça de Braus i plaça Puigroser, començarà de les 5 de la tarda fins a les 3 de la nit. I amb això el que volem és visibilitzar el col·lectiu i que les persones LGBT que estan descobrint la seva sexualitat o que viuen dintre de l'armari vegin referents positius i així facilitar la seva acceptació.
És el primer pas, és el que deies, Joel, que quan un és més jove i descobreix la seva sexualitat i comença a sentir coses, però es col·loquen els referents homosexuals en negatiu, aquí és el xoc principal, no? Si això canviés, potser seria molt més senzill que després cadascú fes en funció del que sentís, no?
Totalment, sí, sí, sí. Hi ha un terme tècnic que és l'homofòbia interioritzada, que és això, anar interioritzant bueno, homofòbia o transfòbia, LGTB-fòbia, diguem-ne, interioritzada, que vas, doncs això, interioritzant tota mena de prejudicis negatius contra el que és ser LGBT. Llavors, si tens la mala coincidència, doncs, que tu també ets LGBT, doncs això et genera un conflicte molt, molt greu, no?, dintre teu.
Tina, en el cas del servei, dèiem, ara en Joel els explicava, costa que la gent s'acosti, però bueno, fem aquestes trobades, fem coses, no?, per obrir que les persones no tinguin doncs, tanta por, no?, a fer-se visibles o a demanar ajuda. En el cas del servei, quin tipus de consultes són les que rebeu o de demandes?
Sí, el servei tenim des d'informar el que és el servei, per exemple, que s'ha fet, ens vam reunir amb 20 joves de la taula comarcal per explicar què era el SAI, què oferia, i de fet ha sigut interessant perquè arrel d'aquesta trobada també estan iniciant algunes campanyes de sensibilització als seus municipis, cosa que em sembla fantàstic. Consultes com, per exemple, no sé, dintre el moviment trans, si la mastectomia entra per la seguretat social o no, de quina manera explicar el que comentava abans l'altre Joel, de quina manera poder explicar a la família, no?, que formes part d'aquest col·lectiu i com adreçar-t'hi i com fer-ho de la manera com més amable, de quina manera podem canviar certs rètols perquè siguin inclusius i accessibles i no siguin des d'aquest binari home-dona. També hem estat participant en la guia que ens ha demanat la biblioteca. Faran una guia de diferents maneres de ser i estimar que aglutinarà llibres de ficció,
pel·lícules, música,
de cares de setembre a desembre. També ens han demanat a algun centre educatiu de quina manera poder treballar a l'aula, però també a nivell de centre educatiu, això que dèiem, aquestes expressions normatives, mainada molt petita, que ostres, aquesta nena és molt poc nena, o aquest nen, doncs de quina manera poder acompanyar, perquè què passarà amb el seu entorn, si serà un entorn que aculli aquesta criatura de la manera que és i de la manera que s'expressi o no, i què passa també a nivell dels perfils professionals. Hem recollit també incidències, crits homòfobs o alguna discriminació d'algun centre de la ciutat i també d'assetjament a les xarxes socials. Hem estat fent assessorament, en aquest cas, per exemple, quan parlem amb l'entitat que plantejaven de fer aquest festival o algunes altres campanyes que s'han plantejat de fer. També estem elaborant alguns materials i fent tallers de sensibilització o de formació respecte a la diversitat sexual i de gènere. I estem fent també activitats d'això de difusió, no?, de poder anar als mitjans de comunicació o de fer sensibilitzacions. Han demanat algunes vegades d'anar a la Universitat de Girona a parlar d'aquest tema amb persones que estan formant-se en educació social i que, per tant, seran...
I tant, professionals, no?, que poden atendre...
Exacte, que és important que puguin tenir aquesta mirada, que tinguin aquest marc, no? I també estem fent gestions, en aquest cas, vinculats amb la targeta de salut, les persones que poden canviar la targeta de salut amb el seu nom sentit.
Sí, perquè el DNI encara no... Bueno, no sé si es pot canviar ja el carnet d'identitat.
El carnet d'identitat...
Que es va aprovar un...
El carnet d'identitat, com que no és competència autonòmica, sinó que depèn de l'Estat, té una sèrie de requisits. Et demanen que passis una sèrie de procediments, que tinguis una sèrie d'informes psicològics i psiquiàtrics, que
sí,
facis un procés d'hormonació...
Patologitzat, diguéssim, el que és la identitat de gènere.
Tot el tema, sí.
És per l'Estat espanyol un
trastorn i una patologia, sí. De fet, sí que a Catalunya tenim tot un avenç i des d'aquí, des del Departament de Salut, hi va haver una modificació i un canvi de posicionament a nivell de la llei i del sistema de salut. Tot el que es treballava abans des de la unitat de trastorn d'identitat de gènere, tot i que ara li han tret trastorn.
Sí, perquè clar, això sol ja... És a dir, ja no tan antigament, de sempre ha sigut una malaltia. Encara hi ha molts països que ho és, hi ha molts amb pena de mort, etcètera.
Però,
si ja li col·loquem a davant la paraula trastorn, automàticament ja l'estem catalogant en el bloc de les malalties i no ens estem normalitzant, no?
El que hem fet per això, aquesta unitat de l'Hospital Clínic, és treure la T de trastorn, però segueix... El marc de treball i potser el posicionament segueix bastant des d'aquesta mirada patologitzant. El que sí que és interessant és que des de fa uns mesos tota aquesta atenció que es fa a les persones trans, transgèneres i transsexuals, les ha assumit Trànsit, que comentàveu que va venir també la Rosa Almirall.
Sí, aquí. Quan en vam estar parlant, quan es va fer també tota l'exposició, etcètera.
Això. I clar, i des del col·lectiu sí que valoren molt més positivament aquest acompanyament perquè no és patologitzant, perquè és ben bé des de l'atenció, bueno, centrada en aquesta persona que ve, que vol ser atesa, se li dona tota la informació i aquesta persona amb tota la informació decideix què és el que vol fer, no? Llavors sí que hi ha hagut un canvi en l'atenció des d'aquest servei però sí que a nivell...
Molt positiu, sí, a nivell conceptual encara estem bastant endarrere. Però bueno, bé, sempre treballant.
No tenim més temps, podríem estar parlant moltíssima estona. A mi m'agradaria fer només dues últimes consideracions. La primera, lligada amb el tema una mica de l'orgull gay pròpiament dit, no? És a dir, vosaltres considereu que aquestes manifestacions que es veuen tipus Gay Parade, desfilades de carrosses amb bombes, amb batumats, ajuden a la causa o no?
Tema delicat. Mira, jo la meva opinió és que sí que ajuden, eh? El problema no està en que es pugin a dalt d'un carro i sembli un carnaval, sinó que els mitjans de comunicació només mostren això. Això és una part del col·lectiu i tots n'estem ben orgullosos de que sigui així, que puguem celebrar cada 28 de juny que ens sentim orgullosos de ser LGBT. Per tant, això és un orgull. L'altra cosa és que només es mostri això. El col·lectiu LGBT és molt més ampli i que només se'n parli el dia del... que no s'està fent, eh? Perquè avui no és el dia 28 de juny i s'està parlant. Ho estem fent
però
bé.
Bueno, però com que no hi serem nosaltres, el 28 de juny va bé que en parlem.
Ho dèiem perquè, ho dius sí. Per la fotografia, no? Sempre, que és la que surt, que agafa el que sigui una mica més pujat de tot, no? I aquella és la fotografia que surt, no?
Però una notícia així...
Exacte, una mica més sensacionalista.
Però més enllà dels mitjans de comunicació, que sempre ens toca el rebre. Sí que és veritat que amb una circumstància familiar en la que, per exemple, un fill o una filla ho ha confessat als seus pares, de cop i volta, veuen allò per la televisió i, clar, és legítim que el pare o la mare pugui pensar a veure on es ficarà, no? És a dir, no sé fins a quin cert punt ajuda o perjudica en aquestes situacions.
Estem una altra vegada en el mateix, no? En el desconeixement. Aquest familiar que només coneix aquesta imatge del que és el col·lectiu LGBT, no, és que no pot ser, no? Ha d'acostar-se al que és el col·lectiu i conèixer-lo. I una de les maneres doncs, és venir a l'associació Alliberem-nos una d'aquestes trobades o parlar amb la Tina del Servei d'Atenció Integral o llegir o veure pel·lícules o etcètera, etcètera. No quedar-se només en aquesta imatge que estigmatitza.
Per acabar, tots els oients que ens estan escoltant, i per tant, jo sempre penso que a la nostra manera tots podem sempre posar un granet de sorra amb qualsevol cosa. Per tant, què els hi diríeu? Com hem d'actuar? Què necessiteu? Quan tu t'has trobat o quan et trobes en alguna situació, quina hauria de ser l'actitud que hauríem de tenir tots plegats?
Bueno, començo. Responem els dos per veure quina visió tenim.
Sí, teniu cada un. Sí.
Sobretot, preguntar molt, perquè ja, com hem dit, no, és un tema que es desconeix, per tant, preguntar molt, no donar les coses per fet, i que no sigui un tema tabú, preguntar molt. I quan, a partir d'aquí, coneixerem què és el fet de ser LGBT i ens desfarem de tots els prejudicis, segur.
Tina?
Jo el que diria és exacte, això també, no? Que ens puguem apropar a aquella persona amb curiositat i respecte, no? Abans de pressuposar coses, pregunta, no? I no pressuposis, llavors pregunta amb curiositat i respecte sempre i segur que te n'adonaràs que aquella persona no és tan diferent a tu.
Doncs ens quedem amb aquestes normes bàsiques de conducta per tots plegats. Et recordeu aquest 7 de juliol, Rebentem els armaris, aquesta iniciativa d'Alliberem-nos doncs, que es farà aquí a Olot i a la que convidem a tothom que pugui venir, treure el cap, participar, trencar barreres i por. I recordem també el SAI, aquest servei que lidera la Tina, aquí a casa nostra, qualsevol persona que ens escolti, que cregui que s'ho està passant malament o simplement vol informació, que tenim aquests dos punts importants on seran atesos amb tota confidencialitat i que els ajudaran i en fi, a poder viure millor que al cap i a la fi és el que tothom volem. Joel Soler i Tina Ruiz, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.